Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Una setmana més, l'actualitat ha estat marcada pel judici del procés. En concret, ha declarat aquesta setmana al Tribunal Suprem el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Trapero va desmuntar l'acusació de rebel·lió de la Fiscalia allunyant els Mossos de la via independentista. Els Mossos no eren el braç armat que justifica una rebel·lió i, de fet, va dir que tenien organitzat un dispositiu per si calia detenir al president Puigdemont i als consellers. Trapero va ser considerat un heroi després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i a les files independentistes molts creien que també seria l'heroi de l'1 d'octubre i dels dies posteriors. Vaja, que ajudaria a proclamar la independència. Ara queda clar, però, que Trapero no serà un heroi de l'independentisme. L'home, simplement, era un policia. Amb tot, a la nostra comarca l'actualitat passa per les eleccions municipals. Carlos Brull serà el candidat d'Independents per Falset als comicis del maig i substituirà així a l'actual alcalde Jaume Domènech. En l'informatiu d'avui també us explicarem que la consellera Teresa Jordà va visitar dijous la nostra comarca i també parlarem de les eleccions a la Cambra de Comerç de Reus amb l'empresària prioratina Marta Domènech. Sobre la manifestació d'aquesta tarda a Madrid us explicarem que dos autobusos de la comarca s'han desplaçat fins a la capital espanyola per participar-hi, mentre que per altra banda la Deo Montsant participa per sisè any consecutiu a la Fira ProWine 2019 a Alemanya. Avui també ens farem ressò de la descoberta d'una obra mestra del Paleolític que ha tingut lloc a Margalef. I en els esports repassarem els resultats de la passada jornada, mentre que en el temps Enric Massip ens farà la previsió meteorològica. Comencem! L'actual regidor de Cultura a l'Ajuntament de la capital del Priorat, Carlos Brull, encapçalarà la llista d'Independents per Falset a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Brull serà, doncs, qui substituirà l'actual alcalde Jaume Domènech al capdavant dels Independents, després de la incertesa viscuda arran de la renúncia de Miquel Puig, que finalment concorrerà de número 3 a la llista d'Esquerra Republicana a la ciutat de Barcelona. Brull explicava en declaracions a Ràdio Falset que el seu nom era un dels que estava sobre la taula i després d'haver-ho parlat amb l'equip ha decidit fer el pas.
Bueno, després d'haver-ho parlat amb tot l'equip, amb el grup, amb gent afina i gent vinculada, i al fer aquesta proposta, de dir aquesta proposta damunt de la taula o de proposar-m'ho, al final he decidit, sí, encapçalar i fer el pas.
El candidat dels Independents també va destacar que, malgrat no poder desvelar el nom de les persones que formaran la llista, és un equip fet amb una gent que té moltes ganes de treballar per Falset.
Tenim gent molt maca, que és el que a mi m'ha fet decidir de dir, escolta, val la pena i val la pena que tornem a presentar una llista, perquè hi ha gent maca amb moltes ganes i molta il·lusió.
Pel que fa al programa electoral dels Independents, Brull va explicar que hi estan treballant, però que, com sempre, la clau serà millorar el que tenim i fer que el poble tiri endavant de la millor manera.
Sí, això encara ho hem de discutir, la campanya i tal, i ara ens començarem a trobar per dissenyar el que és el programa, però la línia bàsica és intentar el que sempre intentem, no? Que és millorar, doncs, i tant el que hi ha com intentar fer el que, si dona l'opció de fer alguna cosa nova o algun projecte nou, però bàsicament és millorar tot el que tenim, mantenir tot el que tenim, fer-ho funcionar, que tot funcioni bé i en la línia de que el poble tiri endavant i de la millor manera, saps? I la gent que està aquí, doncs, bueno, que se'n benefici, que en gaudeixi i tot.
D'aquesta manera, Brull competirà, a falta de l'anunci d'altres candidatures, contra Maria Jesús Sánchez, alcaldable de Falset pot més. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va visitar el passat dijous el Priorat. La consellera va fer una visita institucional al Consell Comarcal, on es va reunir amb el Consell d'Alcaldes i també amb els impulsors de la candidatura de la comarca a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Prèviament, la consellera havia visitat l'Ajuntament de Gratallops i la vinícola del Priorat. L'Assemblea Nacional Catalana del Priorat ha omplert dos autobusos per participar a la manifestació d'aquesta tarda a Madrid contra el judici de l'1 d'octubre i a favor de l'alliberament dels presos polítics. El portaveu de l'ANC al Priorat, Josep Maria Fort, explicava que fins a 125 prioratins i prioratines es desplaçaran a Madrid en autobús.
Del Priorat hem organitzat dos autobusos i hi anirem 125 persones amb l'autobús. A banda, sabem que hi ha altra gent que han optat per altres opcions, anar-hi amb cotxe, passar dos dies, diguéssim, fer nit en algun lloc entremig, és a dir, hi ha moltes variants.
Fort explicava que la manifestació a Madrid és una més de les que s'han organitzat per internacionalitzar les reivindicacions de la causa catalana.
L'assemblea tenim, entre les línies de treball de l'assemblea, n'hi ha una que és la internacionalització del cas català, no? En tot el que això comporta, no? Tant el tema de l'autodeterminació, de l'exercici del dret a l'autodeterminació, com el tema de la repressió que estem patint com a poble. En aquesta internacionalització vam fer una campanya, que és el Make a Move. Hem fet concentracions a moltes ciutats del món i una ciutat del món més és la capital del Regne d'Espanya, que és Madrid. I allà anirem dissabte a denunciar la injustícia espanyola i a reivindicar el dret d'autodeterminació.
Sobre la possibilitat d'incidents, Fort va destacar que, com a tot arreu, es manifestaran pacíficament i de forma festiva, i va subratllar el fet que també hi participaran diversos col·lectius d'arreu de l'Estat.
La manifestació serà com sempre, perquè la manifestació la farem els manifestants que tantes vegades ens hem manifestat a tot arreu, i a Madrid ens manifestarem amb la mateixa conducta, diguéssim, que sempre fem. I a més tindrem el suport d'organitzacions progressistes i demòcrates de Madrid i d'altres llocs de l'Estat espanyol, de Galícia, del País Basc, d'Aragó, d'Andalusia, que també comparteixen amb nosaltres, si més no, la denúncia de la injustícia que estem patint i la reivindicació que la democràcia s'ha d'exercir respectant el dret de les persones i dels pobles a decidir.
Les eleccions a la Cambra de Comerç de Reus tindran finalment només una candidatura, després de la unió entre les dues que s'havien presentat inicialment. Tots som Cambra, encapçalada per Jordi Just i en la que també hi participa l'empresària falsetana Marta Domènech, i Cambra 4.0, liderada per Àgata Girbes. Marta Domènech explicava que l'objectiu és sumar esforços i treballar conjuntament.
Al final els objectius eren bastant comuns, el que ens unia eren bastant més que el que ens separava, i es va decidir fer un pacte entre les dues candidatures per afavorir al final el territori, perquè hi havia molt muscle empresarial tant en una com a l'altra, i es va considerar que el millor per la Cambra era unir esforços i treballar conjuntament.
Domènech va explicar que entre els objectius de la nova presidència hi ha el de treballar pel conjunt del territori que abarca la Cambra de Comerç de Reus.
En quant a les línies de treball, està tot encara una mica per decidir, però sí que és veritat que la transversalitat territorial és un dels objectius més importants que tenien les dues candidatures. Per tant, és un objectiu comú i sobretot donar molta més visibilitat i treballar molt més pels territoris que conformen la Cambra, que no només és Baix Camp, no?, o Reus Capital, sinó que té Conca, té Terra Alta, té Ribera i té Priorat.
Finalment, l'empresària falsetana també va explicar que l'acord de govern de la Cambra de Comerç suposarà 3 anys de presidència per a Jordi Just i un per a Àgata Girbes.
Hi ha hagut 3 anys pel candidat pel Jordi Just, 3 anys de presidència i un any, 3 més 1, i un any per l'Àgata Girbes, que era la presidenciable, la candidata de l'altra plataforma. I aleshores, el que és el comitè executiu, les 22 cadires són 12 i 10, 12 per la plataforma del Jordi Just i 10 per la plataforma de l'Àgata Girbes. I així hem constituït el plenari amb les 22 cadires i els 3 anys del Jordi Just de president i l'any de l'Àgata Girbes.
Amb la unió de les dues candidatures s'acaba, doncs, el procés electoral a la Cambra de Comerç. La DEO Montsant participarà per sisena vegada consecutiva a ProWine 2019, una de les fires de referència del món del vi, que se celebra a la ciutat alemanya de Düsseldorf del 17 al 19 de març. Fins a 17 cellers de la DEO hi participaran, ja sigui a l'estand de la pròpia DEO Montsant o amb estand propi. ProWine és una fira destinada al públic professional de la restauració, l'hostaleria i el comerç. En la passada edició, la fira va comptar amb més de 6.800 expositors de 64 països i amb l'assistència de gairebé 60.000 professionals provinents de 133 països, unes xifres que marquen la importància d'aquesta fira a Alemanya. Per altra banda, el proper dissabte 23 de març, un grup de professionals japonesos visita la DEO Montsant per conèixer de primera mà el territori i els projectes vitivinícoles dels cellers que conformen la DEO. Durant la seva visita, els participants podran trepitjar el terreny per conèixer el paisatge i la cultura de la zona, al mateix temps que s'endinsen en els projectes de zonificació i caracterització de garnatxes i caranyenes en què es troba immersa la DEO. Els professionals japonesos tindran també l'ocasió de participar en un showroom on 24 cellers de la DEO Montsant els presentaran els seus vins i els explicaran els seus projectes per tal que els visitants puguin fer-se la seva composició de la zona. A més del showroom, els professionals japonesos podran visitar també les instal·lacions d'alguns dels cellers per aprofundir una mica més en el seu coneixement i visió global de la denominació d'origen Montsant. Investigadors de la Universitat de Barcelona han descobert un gravat d'art rupestre datat de fa 14.000 anys en un còdol al jaciment de l'Hort de la Boquera a Margalef. Segons els experts, es tracta d'una obra mestra de l'art paleolític europeu. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, pels investigadors de la UB que han descobert el relleu, es tracta d'una peça gairebé única per a l'estudi del paleolític tardà, perquè presenta una escena prou insòlita on hi ha representades figures antropomòrfiques i daus. La troballa és fruit dels molts anys d'excavacions en aquest abric natural a la vall del Montsant, iniciats el 1998. De fet, el gravat es va descobrir pròpiament l'any 2011, però no s'ha desvetllat fins ara després d'anys d'investigació de la peça i coincidint amb la publicació d'un article explicatiu a la prestigiosa revista L'Antropologie. En el context català, és una troballa especialment cabdal, ja que són poques les mostres d'art paleolític a Catalunya, i la peça situa el territori dins dels corrents de producció artística del paleolític superior a la Mediterrània. Així mateix, el gravat confirma la importància del jaciment de l'Hort de la Boquera, on els investigadors hi excaven des de l'any 1979. Demà diumenge a les 6 de la tarda, el Teatre L'Artesana acollirà la representació de l'obra Tots eren fills meus, d'Arthur Miller. Aquest guardonat clàssic teatral tracta sobre les conflictives relacions entre pares i fills, la responsabilitat social i individual, i la necessitat de viure segons uns principis. La representació anirà a càrrec del grup de teatre Pere Sans d'Ulldecona, sota la direcció de Joan Martínez. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va perdre per 3-1 en la seva visita al Camp de la Floresta. Els de la capital del Priorat van anar sempre a remolc i només van poder fer el gol de l'honor al minut 89 gràcies a Josep Maria Prous. És la tercera jornada consecutiva en què el Falset no aconsegueix puntuar, fet que el situa desè a la classificació amb 34 punts. Aquest cap de setmana, el Falset s'enfronta al Bonavista demà diumenge a 11:45 del migdia. Situació contrària al Porrera, que es va imposar a 0-2 al Maspujols. Els del Priorat van guanyar gràcies a les dianes de Josep Ferrando i José Antonio Asensio. La bona ratxa del Porrera el col·loca 14 amb 24 punts, a 5 de la zona de descens. En aquesta jornada, el Porrera rep el Camp Clar demà a les 5 de la tarda. Derrota també pels juvenils del Falset, que van caure per 4-5 contra un rival directe, l'Escola de Futbol Valls. Els falsetans continuen tercers amb 43 punts, tot i que queden despenjats de la lluita pel liderat. Avui a les 4, els nois de la capital del Priorat visiten el camp del Mas Iglesias. En futbol sala, el Priorat Nord va tornar a perdre, en aquest cas per 6-5 a la pista del Vinyols Grup Arbó. Els de Cornudella tornen a l'última posició de la taula, empatats a 3 punts amb la Pobla de Montornès i el Vila-rodona. Aquest cap de setmana, el Priorat Nord juga contra el Móra la Nova, avui a les 6, al Poliesportiu de Cornudella. Finalment, el Capçanes va golejar per 9-3 al Catllà. Pels capçanencs van marcar Josep Ferrer, Roger Joan Pere, Oriol Valldeperes, Oriol Artiol i Ignasi Pena. 3 punts més per al Capçanes, que es col·loca segon amb 15. Avui dissabte, el Capçanes visita la pista del Tivissa a 6:15. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable en quant al comportament del temps, però sense pluges, amb una situació d'entrada de forma esporàdica de vents del nord que han fet baixar les temperatures i, en definitiva, una situació gairebé similar al que anàvem tenint al febrer, és a dir, seca sense precipitacions i, de moment, encara no se'n veuen. Situació que es mantindrà aquest cap de setmana, però amb una pujada a les temperatures, una pujada transitòria perquè entrarem a la setmana vinent i altre cop tornen a baixar. No s'esperen pluges. Continuarà aquesta monotonia, aquesta sequedat ambiental i de moment, com dèiem, continua la mateixa tònica que el mes de febrer. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1694, una gran nevada afectava la ciutat de Còrdoba.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!